Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. D'aquí mitja hora, el Departament d'Educació i el sindicat reprenen les negociacions per desencallar el conflicte i ho fan hores abans que comenci la vaga convocada per demà. Es tracta de la cinquena trobada entre el govern i els representants dels treballadors i el principal escull continua sent els sous de professors i de mestres. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda. El govern ha intentat convèncer els sindicats en dues ocasions. Primer, accelerant el complement de l'augment de sou en 3 anys i no 4, uns 200 euros al mes, i després pagar-los més per fer tutories a través dels complements. De moment, cap proposta ha servit de res. Els sindicats ho veuen insuficient i esperen que avui una nova proposta econòmica sobre la taula del departament pugui capgirar la situació. Mentrestant, i per tenir la negociació més de cara, el govern ha aprovat avui una dotació de prop de 1.800 efectius més per al curs que ve, ho ha explicat Sílvia Paneque, la portaveu del govern.
Però esperem que ens permeti desencallar el conflicte i acostar posicions amb uns recursos que, com dic, no són menors, i amb uns acords de govern que crec que donen una idea clara de que el govern vol enfortir, no només resoldre les condicions laborals del professorat, que ho hem dit sempre, sinó enfortir el nostre sistema educatiu.
A diferència de les passades reunions, aquesta vegada sí que hi assistirà el sindicat Professors de Secundària. Unitat Mòbil, Matilde Seoan i Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
Més notícies, Cèlia Forment.
Els docents no hauran d'acreditar el coneixement del català a les Illes Balears en algunes places i tampoc l'hauran d'aprendre els alumnes que acreditin que hi estan de pas. És un acord del PP i Vox que ha incorporat en la llei Òmnibus i de simplificació administrativa. L'oposició culpa la presidenta, Magda Proens, d'agenollar-se davant Vox, d'anar per la porta del darrere i contra els drets dels catalanoparlants. Sentim Lluís Apestegui, de Més Mallorca, i la resposta de Proens.
El català necessita protecció, impuls, no eliminació de les mesures de protecció. Vostè diu que tenim línies vermelles, però a cada pic que negocia amb vos, aquestes línies vermelles se converteixen en línies rojigualdes.
Vostè té un problema, i és que vostè, a sa llengua, domer la defensa de manera parcial, intermitent o fixa discontinua.
L'Iran ha restaurat parcialment l'accés a internet internacional després de gairebé 3 mesos de bloqueig, segons ha confirmat l'organització NetBlocks, que vigila el trànsit i la seguretat a la xarxa. Les autoritats iranianes van tallar l'accés des de l'inici de la guerra amb els atacs dels Estats Units i d'Israel el passat 28 de febrer. Aquest ha estat el bloqueig d'internet global més llarg de la història en tot un país.
Investigadors catalans descobreixen que moltes ampolles de plàstic no es poden reciclar totalment per culpa de la seva estructura molecular. Segons els investigadors de l'Institut de Ciències del Mar i de l'Institut de Química Avançada de Catalunya, ni tan sols els enzims més avançats els poden desfer. Es tracta del PET, un dels plàstics més fabricats del món, que és present a milions de tones de residus que acaben en abocadors de l'oceà. L'estudi s'ha publicat a la revista The Journal of Physical Chemistry Letters.
Desarticulen una banda internacional amb ramificacions a Catalunya que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. Venien a aquest programari a d'altres delinqüents a que facilitaven eines i també credencials bancàries robades com el nom d'usuari i la contrasenya de les víctimes perquè executessin el frau. Tres dels dos caps de l'organització vivien a Barcelona i Sitges. Eren homes joves amb estudis d'enginyeria i informàtica. Així ho ha explicat aquesta emissora l'inspector de la Policia Nacional encarregat d'aquesta investigació conjunta amb l'Europol, la policia de Hannover i les autoritats franceses.
Eren persones formades aquí en Europa, tenien un perfil tècnic de alta capacitació. Estaven viajando por Europa, por Marruecos, se alojaban en hoteles de lujo, eran propietarios de vehículos de alta gama y al final era un ritmo de vida por encima de la media.
Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros. Esports, Sònia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Txell. Alexia Putella es podria anunciar en les pròximes hores el camí del seu futur dins o fora del Barça femení. El conjunt blaugrana jugarà demà el seu últim partit d'aquesta temporada al Johan. El tècnic del Barça, Pere Romeu, admet que si Alexia Putella es marxa, haurà de rebre l'homenatge que mereix. També demà a la Lliga F, l'Espanyol visita el camp del Deportivo. Avui a les 7 juga el Badalona Woman, que rep el Madrid a Palamós. Monchi ha estat presentat aquest migdia com a nou director general esportiu de l'Espanyol, que ha confirmat la seva confiança confiança en Manolo González com a tècnic del primer equip. Xavi Pascual segueix amb la seva idea de marxar a Dubai després de la reunió d'avui amb Joan Laporta, el president del Barça, electe. La sortida del director esportiu, Juan Carlos Navarro, serà una de les decisions que prendrà la directiva, que també comença a buscar un nou entrenador. L'Uni Girona incorpora la balear Juana Camilion a l'ACB. A les 8 es juguen els 20 minuts que queden pendents del Penya Unicaja de Màlaga, suspès en el seu moment per problemes amb el marcador electrònic. I en hoquei patins, avui es juguen els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina. Barça-Noia, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Arriba l'hora de la Crònica Negra amb la Rebeca Carranco. Bona tarda, Rebeca.
Hola, què tal? Bona tarda.
Perquè jo crec que és un bon moment, una setmana després de la detenció de Jonathan Andy com a sospitós de matar el seu pare a la muntanya de Montserrat, col·locar una mica lloc en quin punt estem, perquè han anat passant cosetes, no? I sí, jo crec que està bé recapitular. De fet, aquest matí, el propi Jonathan Andic, el fill, ha renunciat a la vicepresidència de la companyia, com a mínim, de forma momentània. Mm-hmm. Això s'esperava que passés?
Doncs, mira, el que hem vist fins ara és que Mango ha tancat files l'empresa amb Jonathan Andic durant tot aquest procés. Fins i tot al juny vam veure que el nomenaven vicepresident. Ell és l'únic de la família que forma part del Consell d'Administració de l'empresa. Llavors, és veritat que en un inici, quan nosaltres publiquem al País que hi ha una investigació per homicidi, tot això és tancar files, és a dir, Mango, la família, tothom tanca files. Una vegada ja és la setmana passada detingut, és veritat que sí que comença com a haver-hi una mica aquest soroll de fons de, ostres, és una mica incompatible estar investigat i ser el vicepresident de la companyia. Si en qualsevol altre lloc, no, en qualsevol altra empresa, això s'ho replantejarien. Llavors hi havia aquest run-run. Jo, sincerament, pensava que sí que passaria, però que passaria més endavant una vegada ell s'hagués explicat. És a dir, per mi, avui m'ha sorprès. Jo pensava que trigarien una mica més en fer aquest pas, en fer aquesta renúncia que ha fet Jonathan Andic.
Ho ha fet amb una carta. Escoltem algun dels fragments, els hem posat veu.
T'escric amb sinceritat i humilitat des del dolor, la impotència i la frustració de trobar-me davant d'un relat de presumpta culpabilitat que no respon a la realitat. És la més greu, injusta i infundada acusació que pot recaure sobre una persona. Vull expressar amb el cor que he estimat i estimo profundament els meus i d'una manera molt especial el meu pare. Vam viure junts molts moments feliços, entranyables i plens d'afecte. Com passen tantes famílies, també vam tenir moments difícils i complexos que vam superar amb gran esforç, generositat i ajuda. S'ha construït un relat públic amb una visió parcial, descontextualitzada i tergiversada que ha generat una percepció de culpabilitat aliena a la realitat. Sé que desmuntar-ho exigirà temps, esforç i una dedicació intensa. L'atenció i el focus que exigeix la meva defensa en el procés judicial no em permet mantenir l'alt compromís que exigeix el meu rol en la companyia. Per aquest motiu, he decidit apartar-me temporalment de la meva dedicació a Mango.
Què et sembla aquesta carta?
Doncs és una carta, clarament, que no està dirigida, jo crec, als periodistes, no? A nosaltres que estem tot el dia amb això. Jo tinc la sensació que és una carta, doncs, dirigida directament a la gent, que té molts adjectius, no?
A la gent, vols dir?
Als ciutadans,
no? No a la gent de Mango, sinó
no,
a la
que
població en general que està seguint aquest cas amb molta avidesa.
A l'opinió pública, sí. Pensa que ell, això, té molts adjectius, no? Deia, parlo des de, amb sinceritat, amb humilitat, des del cor, el dolor, no? Parla d'aquesta relació amb el seu pare. Llavors jo tinc la sensació, això, que ell, que és la primera vegada que les escoltem pròpiament, és a dir, que és la primera carta pública en la que és la seva veu, que ella es dirigeix a tota aquesta opinió pública, que porta molt de temps, segurament, doncs, traient les seves pròpies conclusions després d'una interlocutòria que vam conèixer, que és molt i molt dura i que l'apunta, doncs, amb uns indicis, no?, que consideren que són molt sòlids per part dels Mossos.
Ens dona alguna pista, creus, de com rebatrà l'acusació, aquesta carta?
Jo crec que hi ha dues coses que diu la carta, que sí que ens fa pensar una mica per on anirà, no? Primer, hi ha aquell moment en el que diu, quan parla d'aquesta investigació dels Mossos, no? Diu que és una visió parcial, no? Ens estan dient que hi ha una lectura esbiaixada que l'han volgut conduir cap a algun lloc, no? Descontextualitzada, no? Amb la mateixa idea i tergiversada. Llavors ja sabem que la seva defensa el que anirà és punt per punt a posar-li un context que considerin que això giri, doncs, ara mateix aquesta situació en la que ell és aquest presumpte homicida del seu pare, no? Llavors això per una part. I després té una altra cosa que jo crec que també és bastant important, que és quan parla del seu pare i diu que té aquesta relació amb el seu pare, que se l'estima molt i que és molt especial, sí que parla que han tingut problemes, no? Diu que en un moment determinat diu que ells doncs, han tingut moments difícils i complexos, sí. No? Llavors ja està fent...
Que això ja ho sabíem.
Ja ho sabíem,
perquè
però...
Perquè s'havia explicat... No ja només amb la interlocutòria, que era molt contundent, sinó, ostres, jo recordo això haver-ne parlat fins i tot abans de que passés tot. Això amb l'Albert Martín un dia aquí ens explicava que la relació entre pare i fill no era ideal.
Clar, que això va passar el 2014, quan el pare intenta deixar l'empresa a mans del seu fill i ha de tornar. Però, quan ell declara davant dels Mossos d'Esquadra, sí que una de les coses que explicava l'interlocutòria és que diu que la relació
tot
està bé.
Tot ok. Llavors, aquí ens diu que no.
Aquí diu, vam passar per un moment molt complicat i... després d'un gran esforç, generositat i ajuda...
Ajuda,
no? I aquí parla d'aquesta teràpia que va fer amb aquestes dues psicòlogues que van fer de manera conjunta, pare i fill, doncs que ho havien superat. Llavors, ja veiem que amb aquesta idea del mòbil que suposadament dibuixava aquesta interlocutòria, que era econòmic, basada en una mala relació amb els diners pel mig, doncs ell ja intentarà com dir, escolteu, sí que vam tenir problemes, però en aquell moment, quan vam anar a la muntanya de Montserrat, estàvem bé.
Llegem també, crec que era La Vanguardia avui, o
El Periódico.
Parlaven d'alguna caiguda prèvia d'Isaac Andic, sí. Que també podria formar part una mica de dir aquest senyor potser va caure.
Sí, ja fa temps que circula com aquesta idea de que hi ha unes imatges d'Isaac Andic entrant a un centre sanitari, no? Jo avui ho publicava al Periódico, i que cau. Llavors, això veurem com ho fa servir la defensa en algun moment determinat, no? Perquè el que sabem fins ara i el que diu tothom de l'entorn de manera molt tancada és que Isaac Andic era un home que feia molt d'esport, que es cuidava moltíssim i que ell anava a la muntanya i a caminar de manera freqüent, i llavors que aquesta idea de que tingués algun problema de salut als seus 71 anys i que caigués doncs això per algun problema, doncs que ho veien com poc probable. Ara veurem si això ho juga a la defensa. És veritat que això pot tenir moltes lectures, no? Com no ho han fet servir o no ho han al·legat, no sabem què diran sobre això, però una lectura pot ser, doncs, aquest home sí que tenia problemes d'alguna manera a les cames i va caure, o potser no ho juguen de cap manera perquè va caure sense més i no té cap context, no? Però, bueno, és un element important que jo crec que veurem després com s'acaba, quina forma acaba agafant a la causa.
I un altre d'aquests elements, hi ha dos excursionistes amb qui es va trobar Jonathan Andic després de la caiguda, sí. A qui en principi els Mossos no van prendre declaració.
Sí, aquest és un punt també sorprenent dins d'aquesta investigació. Sí que sabem que en aquell moment ja els dos estan caminant pel camí de les Feixedes, cau i després ell fa, doncs, triga 4 minuts, truca a la parella del seu pare, després, quan penja, truca emergències, i en aquell moment, després ja de trucar emergències, es troba amb aquests dos excursionistes. I el que explica en aquell moment és que els excursionistes fins i tot ajuden, agafen el telèfon de Jonathan Andic i ajuden els serveis d'emergència a ubicar exactament la zona on ha passat. Llavors, els Mossos en aquell moment, la patrulla de seguretat ciutadana que hi va, se'ls troba. I sí que parlen amb ells en aquell context i marxen. I el que sabem és que no els hi prenen les dades.
No, deixi'm el seu telèfon.
Deixi'm el seu telèfon per si de cas, i marxen. Llavors, és veritat que durant la investigació, fins on sabem, se'ls intenta trobar, no perquè creguin que puguin aportar com molta informació capdalt, però bueno, sí que serien uns testimonis d'un moment posterior.
A veure,
no?
Com estava aquest senyor, què els va demanar. Clar.
Llavors els busca inicialment, no els troben, i ara veurem si Método 3 potser sí que els ha trobat, no? Aquesta agència de detectius que té la defensa, veurem. Són aquestes coses que sobrevolen tot això, no? A veure si els han trobat i si han parlat amb ells o no.
Tu els has buscat.
Jo els he buscat. Jo els he buscat. No els he trobat.
No hi ha hagut manera. I també s'ha parlat molt, i és un altre dels elements importants, aquest telèfon mòbil, que segons la defensa o segons la versió de l'acusat, presumpte acusat, es va robar a Quito.
Clar, això ho explica una secretària als Mossos, no? Llavors, ni tan sols hi ha com... Sembla que no hi ha com una font directa, és una secretària que explica això de Mango.
Aquest mòbil li van robar a Quito.
Li van robar a Quito. Llavors, aquest també és un element important que estan investigant els Mossos. Pensem que hi ha com tres telèfons en aquesta història. Hi ha el telèfon que porta Jonathan Andic el dia que cau el seu pare. Llavors, aquest telèfon, els Mossos, quan ja no creuen que és un accident, no ho tenen clar, comencen a sospitar que és un homicidi, ells van a agafar el telèfon. Això ja ha passat bastant de temps i això ho fan a setembre de l'any passat. Quan van i l'agafen, ja no és el mateix telèfon, és un altre.
Jo, què ara, diu? Aquí ha canviat el telèfon, què
sí,
ha passat?
Què diu? Doncs el que explica una secretària és aquest telèfon li roben a Quito, ja no hi és. Què estan intentant fer els Mossos? Veure si aquest telèfon en algun moment a Quito dona senyals de vida, perquè és un viatge allà en Pec, ho explica l'interlocutòria, de dos dies, per una cosa de feina, i allà suposadament li roben. Per ara, amb el que han comprovat, ells creuen que aquest telèfon no s'arriba a connectar a Quito, però és veritat que encara no han acabat de fer totes les gestions que necessiten per afirmar-ho com de manera fefaent, segur, aquest telèfon no es va connectar, i també ens falta l'explicació que doni Jonathan Andic sobre aquest telèfon. Llavors, aquest telèfon és un element important, i després hi ha un tercer telèfon, que és el que té en l'actualitat, que el dia de la seva detenció, quan els Mossos van a casa seva, no, i ell, bueno, li diuen que ha de marxar amb ell perquè està detingut, i ell parla amb el seu advocat, i l'advocat l'aconsella, escolta, deixa el telèfon dins de casa, perquè si els Mossos tenen la tentació de també endur-se'n, no, per la investigació, com a mínim que necessitin doncs, una ordre d'escrucó i que entri que l'agafin, no? Llavors aquests tres telèfons, tota aquesta història.
A mi que em sorprèn és que aquest senyor tan ric anés amb un iPhone 14 fa dos anys.
Que es va canviar pel 16 Pro...
Ja, però...
Bueno, bé, escolta, no cal ser
molt humil. Bé, la defensa ha demanat ja formalment declarar davant la jutgessa. Això com funciona ara?
Ara el que sabem és que la defensa ja se li estan acabant els dies per recórrer aquella interlocutòria de presó ludible sota fiança que a més tenia aquelles mesures cautelars de que no pot sortir del país i que ha d'anar a signar. Llavors el que sabem és que
i
això...
I retirada del passaport, també.
Retirada del passaport. Llavors això... ho recorreran en breu i el que ens expliquen és que per fer aquesta segona part de la declaració una altra vegada davant de la jutgessa i ara sí respondre a tot, perquè recordem que només respon a la seva defensa, ell no respon ni a la jutgessa ni a la fiscalia per recomanació dels seus advocats.
Això ho pot fer, no hi ha problema.
Això pot fer perquè com no sabien ben bé què hi havia, no volien posar-se en més problemes, no? I llavors, per si de casa ell no respon. Llavors, primer recorreran, veurem si recorren, tens dos vies. Tu li demanes que no estàs d'acord amb aquella interlocutòria a la jutgessa pròpiament que l'ha dictada, o fins i tot pots anar directament a audiència, veurem quina de les dues vies opten, i després, això segon, tornar a declarar aquí, li demanant a la jutgessa d'instrucció, ella ha de decidir si sí o si no. El més normal és que digui que sí, lògicament, pel seu dret de defensa, no? Que no tindria sentit que li diguessis no, ara ja no vull saber res del que tens d'explicar d'això, no? Però crec que això trigarem una mica més.
A tot això, avui hem tingut també notícies de la família, perquè una cosa és l'acusat, l'altra cosa és la família, que aquí hi hauria dubtes de dir, bé, potser han vist la interlocutòria i hi ha alguna, no sé, alguna esquerda de la família. Doncs bé, comunicat també una carta oberta de la família reiterant el seu suport a Jonathan Andic.
La família Andic vol manifestar el seu suport absolut i incondicional a la decisió presa pel Jonathan d'apartar-se temporalment de la seva dedicació a Mango per concentrar-se en la seva defensa mentre conserva el vincle amb altres projectes familiars, empresarials i socials. La família vol reiterar, un cop més, la seva plena confiança en la innocència del Jonathan. Tal com ha traslladat anteriorment el seu advocat, el lletrat Cristóbal Martell, la conjectura de l'homicidi és inconsistent, però sobretot és dolorosa. Estigmatitza un home innocent. Ara comença el procés de veritat i brillarà la veritat i la innocència.
Això és el que heu comunicat. Jo entenc que tant tu com els companys que esteu seguint això heu intentat rascar en la família. La interlocutòria, si tu no saps res del cas i t'han dit no, jo no ho he fet, i llegeixes allò... algun dubte et pot generar.
Sí.
Us consta que hi hagi hagut alguna mica d'esquerda, una mica de... ai, això no ens ho esperàvem?
Hores d'ara, fins on sabem, les germanes, Judit i la Sara, tanquen files amb ell. És veritat que quan tu obres una mica més aquest cercle, no, ja no et quedes com només...
com més t'allunyes del nucli...
Quan tu obres una mica el cercle, sí que hi ha gent que t'expressa algunes dubtes.
Hi ha hagut gent que t'ha canviat de discurs després de la interlocutòria?
Alguns dubtes, sí. Hi ha persones que expressen alguns dubtes. Sempre és veritat que és molt difícil pensar que un pare mata un fill, no? En el context que sí.
Un fill mata un pare, en aquest cas.
Perdona, sí, un fill mata un pare. Costa molt pensar-ho, això, no? Però sí que és veritat que abans tot el que escoltàvem era, doncs, això és tota una cosa sense cap mena de solidesa, que els Mossos s'estan poc menys que inventant, i ara sí que és veritat que hi ha una mica més de prudència quan obres una mica el cercle, eh? Jo tinc la sensació que la família més immediata, això, les seves germanes...
Segueixen una pinya.
La seva parella, sí, segueixen fent una pinya amb ell.
Bé, doncs ho seguirem pendents, perquè això segurament anirem tenint petites perles i coses que esteu treballant que encara no podeu explicar, no? I ho seguirem amb molta atenció, perquè és un cas que crida molt l'atenció. Et vull preguntar també, però, per un parell de coses més. Una operació dels Mossos que han dut a terme a Girona contra el cultiu i tràfic de marihuana. Això és un clàssic, ja, no?
Sí, és un clàssic, però que li estan posant moltes ganes, per dir-ho així. Avui, a mig miler de Mossos d'Esquadra s'han desplegat per Girona, o sigui...
Això és bastant bèstia, no?, com a dispositiu.
Sí, 600 policies és molt.
No és habitual, és una operació de 600 policies.
No ho veiem habitualment. Llavors, aquí han anat a Girona, però també a l'Escala, a Sils, a Llagostera, a Quart, Riu d'Arenes, Cassà de la Selva, Caldes, a Malavella, Salt... És a dir, per gairebé tota la zona de Girona, no?
El grup 1 de primera regional, tots els pobles aquí agrupats.
Sí, llavors aquí el que van és contra la marihuana, contra el cultiu i tràfic de marihuana, que com hem explicat moltes vegades aquí, és com la prioritat número 1 que tenen a la Comissaria General d'Investigació Criminal, perquè consideren que la marihuana és l'origen de tots els mals a Catalunya.
No tant per la marihuana en si, que també, sinó perquè aquí també hi ha un tema de tinença il·lícita d'armes, sí. No?
Llavors ells el que diuen és que en el moment que Catalunya es va convertir en productora de marihuana, la gent es va començar a armar, això ho hem explicat molt. Llavors, des de 2023 tenen, a més de tots els plans específics de la marihuana, un pla específic contra el tràfic d'armes, no?, que és una cosa que també es preocupa. Llavors, quan fa una investigació de marihuana, van a parlar de marihuana i també van intentar saber aquestes armes d'on surten, per què s'han socialitzat, per dir-ho d'aquesta manera, entre la delinqüència, perquè tothom acaba tenint una arma, tothom que està dins el món de delinqüència.
I espera't, que ja que parlem d'armes, encara un últim tiroteig. A Calafell.
A Calafell.
Home, a Calafell no.
A Calafell.
Calafell.
Això va ser...
Ho he llegit, dic, però què passa, Calafell? Si és un poble tranquil·líssim.
Bueno, Calafell han tingut algun homicidi. Jo recordo 2024 va haver-hi un homicidi també a la zona d'oci nocturn.
Ara m'ho miraré diferent quan vagi amb els meus pares.
Doncs va haver-hi un tiroteig la matinada de dissabte. Sembla que comença amb una baralla i llavors això que expliquem, de que la petita delinqüència també es comença a armar, doncs tens una baralla que abans podria acabar en cop de punys i ara acaba doncs traient un arma de foc. Hi ha una persona ferida, que sabem que no corre perill la seva vida, però hi ha aquesta preocupació perquè és el quart tiroteig que tenim en una setmana. Els tirotejos han augmentat a Catalunya un 45% en relació a l'any passat, no? El 2025 va haver-hi 93, el 24, 64. Eren dos de mitjana a la setmana, però ara estic dient que hi ha hagut quatre de mitjana doncs, aquesta setmana, i és aquesta sensació que preocupa molt els Mossos de no podem normalitzar que cada dos per tres doncs, la gent acabi disparant-se al carrer.
No ho hauríem de normalitzar. Rebeca, t'agrada córrer, tu? Ets de
molt.
Fer esport?
Sí, m'agrada molt.
Doncs no et perdis el que ve ara, perquè parlem d'una pel·lícula que es diu Corredora. Molt interessant. Rebeca, gràcies.
Gràcies.
Ara venim.
Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Aro, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Guanyaré. Faré història.
Seguim.
Ona. I el Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
Molt bé.
Però normal.
Guanyaré. Faré història. Ho diuen els atletes.
Quin? El company?
No, ells no.
Guanyaré. 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 Aquesta és la paraula que s'han repetit tantes vegades tants esportistes al llarg de la història, però què passa quan el cap diu prou i els obliga a aturar-se? quan per molt que es vol, no es pot. Doncs aquesta és la història de Corredora, la primera pel·lícula de Laura García Alonso que s'estrena aquest divendres als cinemes i que protagonitza l'actriu Alba Sáez. Laura, Alba, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies bona tarda. Per venir. No sé si hi ha nervis abans de l'estrena. És també com una prèvia especial, no?
Sí, sí, hi ha molts nervis i molt vertigen. Sí, sí, evidentment. Però molt contentes també de poder compartir per fi tota aquesta feina i poder parlar-ne després.
Laura, per què decideixes escriure sobre salut mental? Per què tries aquest tema per fer aquesta pel·lícula?
Doncs parteix d'una inquietud personal de voler fer un retrat una mica fent un exercici d'empatia i d'identificació amb el personatge. Trobava que no hi havia una pel·lícula en el cine recent, especialment en l'espanyol, que retratés el problema que pateix la protagonista, doncs, intentant entendre'l i no des del rebuig, que és algo que havia vist en altres tipus de pel·lícules, no? Això no em passarà a mi, per exemple. Això a mi no em passarà.
És a dir, hi haurà molta gent que la veurà i identificarà, potser no exactament, però elements que han viscut de prop a les seves famílies o directament en les seves persones.
Sí, volia fer com una crida universal, no? Al final és un problema de salut. I patim problemes de salut, al nostre dia, mentals o físics, o visibles o invisibles.
Aquí és un problema de salut mental d'un esportista. Ens hem anat trobant mica en mica que anem veient més esportistes que en parlen obertament. Al Barça vam tenir l'exemple de Ronald Araujo, no?, que va haver de retirar-se unes setmanes per aturar-se. Però normalment quan pensem en lesions d'esportistes i la pel·lícula va d'un esportista, pensem en qüestions més físiques, no? S'ha fet mal a la cama, s'ha torçat no sé què, s'ha trencat no sé quan. Aquí no, aquí la lesió és un altre tipus de lesió i tu, Alba, has de fer aquesta interpretació d'entrada corrent. Tu eres corredor, eres runner?
No, jo no he sigut mai un esport amb el que m'he identificat gaire ni he pogut connectar, però durant tot aquest any sí que m'he endinsat molt en tot aquest món. Sí, sí.
Tot el que veiem a la pel·lícula corrent ets tu o tenies una doble per fer els sprints, per exemple?
Hi havia la Júlia, que era una noia que feia de la meva doble, però només per preparar el plano. Tots els planos soc jo, sí, sí.
I, per tant, has hagut d'entrenar-te gairebé com si fossis, no un atleta professional, però has hagut de fer un entrenament molt fort per poder colar com a atleta la pel·lícula?
Sí, sí, sí. Durant tot un any he estat entrenant a una pista d'atletisme, a la Marbella, amb un entrenador que és un crac, que està dins de la federació, és l'Andreu Novakovski, que és especialista en 800, que és l'especialitat del meu personatge.
O sigui, clar, la protagonista que vol ser campiona de 800, heu anat a buscar un entrenador especialista en 800 per fer-ho allò ben fidel.
Sí, i llavors, en realitat, m'he estat preparant un any sencer per fer 200 metres a ritme i a tempo d'un atleta del rendiment.
I què tal l'experiència? Has descobert ara això de córrer com una afició o molt bé per la pel·lícula i ja fins aquí?
Doncs no m'he enganxat, la veritat. O sigui, ho he intentat molt fort. He estat un any sencer allà, però no m'he enganxat. Però bueno, ha sigut superintens i ha sigut superinteressant també poder endinsar-me en algú així, tan exigent, lidiant amb la fatiga d'una manera bastant constant, que setmanalment, i també endinsar-me amb tot el que passa al personatge que té tela.
Laura, heu parlat amb esportistes que hagin passat per processos, no sé si dir similars o propers a això? Què us explicaven?
Hem entrevistat tant guanyadores com gent que s'ha quedat pel camí. Era molt interessant veure les dues cares de la moneda.
I què explicaven? Què et semblava més fort, els guanyadors o guanyadores o les perdedores?
A veure, a mi em sembla sempre molt més interessant i molt més cinematogràfic els perdedors, clar. Perquè és que, a part, som la gran majoria.
Bé, clar, és que només guanya un. A mi més a l'atletisme, guanyar un i la resta no.
I a la vida en general, en qualsevol àmbit, hi ha molta gent que es queda pel camí. I són aquestes històries a mi les que m'atrauen, no tantes les de victòria. Que també, és a dir, l'èpica associada a l'esport és superxula. Però bueno, què passa amb tota la gent que es queda pel camí? Som tants.
Clar, i el personatge de l'Alba és algú que no sé si és víctima també d'allò del si vols pots, de si ho intentes aconseguiràs aquell somni, el somni ser campiona, gairebé sigui com sigui, contra totes les circumstàncies, fins i tot mentals.
Clar, és això, el si vols pots, bueno,
o no, no?
Com, no necessàriament.
No necessàriament, vull dir, què és el que estàs disposada a donar com pel teu somni? I és això, jo crec que aquesta pel·lícula en especial té justament això, no? Que és una pel·lícula que a priori ha de ser esportiva, no? I normalment l'esportivitat és sempre basa la història de superació, de jo sí que puc, la que arriba, la que, no? I que hi ha una èpica, i aquesta pel·li justament és el contrapunt, no? De, no és una història de superació, sinó és una història d'acceptació. Que és molt més important per poder viure tranquil.
Les esportives tenen un final diferent, diguem-ho així. No explicarem el final, però solen tenir un final que no és el que té la pel·lícula i que la fa segurament també per això més especial. I també és molt important el paper de les famílies. Aquí tenim una secció amb el Cristian García que parla molt sovint de gent que ha hagut de superar traumes i problemes i situacions adverses i en alguns dels capítols parlàvem de la importància de l'entorn. I en aquesta pel·lícula també és un entorn molt normal, molt comú, que també ha de lluitar amb les eines que a vegades potser no tenim contra això. No sé si també això vol posar el focus en aquest element.
Sí, també, bueno, la voluntat també és explicar una mica que no hi ha un manual d'instruccions i no hi ha una manera correcta de fer les coses en aquests casos. Que potser si hi ha una manera correcta és estant-hi. No? Estant-hi, escoltant i intentar saber mirar a la persona que està tenint un problema sense jutjar-la, sense imposar, sense coartar la seva llibertat. Però és que això sembla, això que es diu tan senzill, és molt difícil d'aconseguir.
Perquè què us deien els esportistes amb els que vau parlar quan els preguntàveu per bé, i l'entorn què us deia? Perquè a vegades si tens un esportista al voltant el que vols és vinga, va, tu pots, vinga, va, una mica més.
No sé si vam arribar a comentar concretament amb els esportistes aquest tema, sí que vaig tirar una mica de sentit comú. I també una mica això que deies, no?, de la antipel·lícula esportiva, no? El més comú en una pel·lícula esportiva, a part d'aquest final èpic cap a la glòria...
Allò suant fins a l'últim moment i la pilota o allò entra l'instant final.
Doncs a part de tot això, també hi ha un entrenador que és abusador, per exemple, o els clàssics pares del xaval que projecten a les seves frustracions en l'èxit del nen, no? I que volen que triomfi a tota costa. Doncs també volíem allunyar-nos una mica d'aquesta narrativa i configurar una família doncs molt disposada a prendre decisions arrel del problema i una família amorosa, perquè ja tenia prou la protagonista amb el propi conflicte que estava vivint com per posar-li un entorn que encara li generés més problemes.
Sí, que el conflicte està amb ella mateixa i no amb un agent extern, no? Que això fa també que sigui, crec, més interessant, perquè no hi ha un motiu aparent, no? Més que ella.
Això ho podríem traslladar també al món artístic, al món del cinema?
Uf, clar, sí.
A qualsevol professió que sigui una mica adrenalínica i que hi hagi algo com de
passió.
De passió, sí, com de tempos, del voler arribar, de que hi hagi com... Sí, com una fita, es diu?
Sí,
no? Com,
sí, un objectiu.
Un objectiu, exacte.
Sí, tot allò vocacional i tot allò que juga amb la passió, bueno, també pot ser... Bueno, no?
Bé, potser normalitzar que per aconseguir allò has de patir i si vols fer una pel·li molt guai doncs potser has de passar-ho malament i no sé si és així.
Sí, i molts altres aspectes. Per exemple, ara estem molt acostumats a les gales de premis, n'hi ha 50.000, no? A posar a competir les pel·lícules. Dius, bueno, això no és atletisme exactament, no? Jo veig perfectament que l'Usain Bolt està creuant la meta el primer.
Clar.
Però per què la meva pel·lícula és pitjor que l'altra si no tenen res a veure l'una amb l'altra, no? Aquesta cosa nostra, de la nostra societat de posar a competir tot. Genera moltíssima angoixa i, clar, et qüestiones la teva pròpia valia a partir del judici extern, d'opinions subjectives i, bueno, poden fer mal, poden trencar. I és una mica també el que li passa a la protagonista.
Això ho podrem veure als cinemes aquest divendres, eh? Aquest divendres s'estrena, però ja hi ha gent que l'ha vista, quines les primeres opinions que heu rebut, quines són, que us han dit?
Superpositives, la veritat.
Sí, la veritat, ha sigut increïble. Ha sigut molt calorosa l'acollida i el més xulo de tot això és que després de veure la peli hi ha molta gent que després se'n va prendre alguna cosa a sopar per parlar-ne. Perquè sí que és veritat que hi ha molt debat després del visionat, i això jo crec que és el que fa realment que una pel·lícula tingui com una entitat i que sigui una obra d'art. O sigui,
el debat que es pugui generar després. Sí que és veritat que jo, bueno, mai saps el que has fet fins que algú que no en té ni idea...
Ho veu i ho valora, no?
Exacte, i t'ho explica, perquè bueno, abans de que es fes pública la pel·lícula només l'havia vist el propi equip, no? I llavors també estan contaminats d'idees, prejudicis i tal. Ostres, veure que hi ha gent que entén el que li volies explicar, que viatja amb el personatge, que li veu valors allò que estàs explicant, que li ha generat doncs una reflexió, no? Tant al voltant dels prejudicis que tenim envers les persones que tenen un problema de salut mental com fer una mica de introspecció de l'estil de vida que portem, no? De si ens portem massa al límit, si portem massa al límit la nostra salut mental, si hem de començar a valorar el poder aturar-nos i deixar de fer, no? Que sembla que estigui relacionat amb la debilitat, de cop, no? Ui, aquest s'ha agafat la baixa perquè és un vago.
No aguanta res.
Bueno, clar, llavors tot això inserit dins del món de l'esport, no? Que és un lloc on, bueno, t'has de fer una cuirassa molt forta i anul·lar les teves emocions perquè afecten directament el rendiment, doncs allà se'ns feia una pilota molt interessant.
Doncs aquesta pilota interessant, en forma de pel·lícula, la trobarem a partir de divendres. Corredora, en català, la pel·lícula de la Laura García Alonso, amb l'Alba Sáez de protagonista. Que vagi molt bé aquesta estrena, que gaudiu d'aquests nervis previs i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Farem una pausa, bé, l'Àlex Gutiérrez i el Marc Andreu, crec que també corre per aquí avui. Crec. Ara ho veurem.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
T'hi esperem.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
M'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Ara, La tarda, amb Francesc Garriga.
Escolta, que talla aquí, que bé, eh?
Que és tele, eh?
Per qui dels tres va?
Per tots, crec. Per tots i els de la peixera també, eh?
Que bé, no? Ser més per la peixera que per aquí.
Molt bé, molt bé. Després parlem.
Àlex Gutiérrez, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Has vingut avui, que bé. Atenció, perquè avui... Què rius?
Que he vingut sempre, però ja...
És ja un running gag.
Ja, i queda poc, eh, ja.
Creus que fallaràs algun dia dels que queden?
Jo diria que sí.
És bastant probable. Escolta'm, Àlex Gutiérrez.
Digues.
Neix un nou canal de televisió?
Què et sembla? En temps de digitals,
una cosa del 99, no, això?
Sí, sí, o del 2004, que després es va posar en marxa la TDT allò en sèrio. Tot i que és una tecnologia que efectivament sembla que ja va cap a caiguda, no, el Consell de Ministres aquest dimarts ha aprovat atorgar una nova televisió. I per tant hi haurà una nova televisió en obert.
Una nova televisió, o sigui, que la podrem veure tot arreu, eh?
Exacte, allà on vegis Telecinco, Antena 3 o la 1 o TV3, doncs allà podràs veure també aquest nou canal, que es dirà potser, o segurament, La 7.
La 7. O sigui que n'hi ha el número 7. Allà tenen el canal Plus.
Això és el que intenten, clar.
El canal Plus, tota la vida del 7, no?
Canal Plus, que ja fa 20 anys que no existeixen, eh? Parlant de coses de segle de fa 20 anys, eh?
Però aquí el tenies el 7.
I tant.
Jo tinc 4 al 7, eh?
I el 4 que hi tens?
El 4-3.
El Super 3.
Els rols catalans? Home, ui.
No, clar, és que quan jo tenia tele no existia 4 encara.
Acabes de perdre la Creu de Sant Jordi.
La 6 està al 8, clar, perquè clar, ja en tenen 3 de tota la vida. Exacte. Això deu ser només a Catalunya, que l'antena està al 6.
No, evidentment.
És molt bona, aquesta.
Sí, que és veritat.
Ara hi ha gent de 20 anys que diuen...
Què estan dient?
Què vol dir això?
Què vol dir el 3?
De fet, ara està ordenat com ho té Movistar, ho sento.
Exacte.
No? Movistar allà, que TV3 està al...
Sí, al
120.
No, TV3 està a prop. El que està... perdut és Esport 3, que no
també
ho trobes.
També t'ho pots canviar tu després,
no
eh?
No sé fer. Bé, escolta, ja sabem qui tindrà aquest canal. De qui serà, no?
Sí, sí, aquest canal serà d'uns executius que fins ara, fins l'any passat, estaven dins del grup Prisa. Ells van intentar muntar aquesta televisió dins del grup Prisa. El president del grup Prisa, que és un senyor que es diu Joseph O'Gurlian...
Que mana molt.
Va dir, escolta, això no té cap sentit. I ell considerava que aquests executius són considerats pròxims a la Moncloa. La televisió que es vol fer, doncs, es diuen... Allò, el mal nom que rebe aquesta televisió és Telepedro, que ja dius...
Lleig.
És una televisió que serà, bàsicament, d'informació, però i tertúlies, perquè el pressupost són només 20 milions d'euros, que és molt poqueta cosa per fer televisió.
No ens poden ni fitxar nosaltres, eh?
No, exacte.
20 milions no els arriba.
Mitja temporada, podríem fer. I aleshores, aquesta televisió hauria de ser com per compensar en un panorama de televisió on molta cosa està escurada i carrega cap a la dreta o a l'ultradreta, doncs tenia una televisió de tertúlia, una intereconomia, el que havia ser en el seu moment intereconomia d'esquerres.
Però i se sap ja alguna possible cara d'aquest canal?
No se sap.
Encara no, eh?
No, perquè de fet l'únic que ha passat avui és que el Consell de Ministres, que ja havia convocat un concurs per atorgar aquesta llicència l'any passat, doncs ara efectivament l'ha atorgat. Aquesta gent estava, com dèiem, a Prisa, a l'Ogurlian no veia gens bé i gens clar que això pogués ser negoci, creia que li estaven muntant, per entendre'ns, un motí a bord de dintre, es va fer fora del grup. Ells van intentar, amb una certa complicitat del govern, que canviés la propietat del grup Prisa per fer fora l'Ogurlian, no se'n van sortir, i ara, doncs, de manera independent, munten aquesta tele. S'hi presentava Telecinco, també. Mediaset volia tenir una televisió.
Però si ja té 25 canals, Mediaset.
Mediaset en té 6, i Antena 3 en té... No, en té 7, i Antena 3 en té 6. Per tant, encara en volien un més. Ells ja l'han lluitat, també és veritat que tenen molt... Mediaset té molta més experiència televisiva i tu dius, home, si al final has de donar la tele...
No entenc què volen fer.
No havien... Sí, faltaria saber quin era el seu projecte. En tot cas, estava molt clar que li donaven a aquesta gent perquè, com dèiem, hi havia una connexió Moncloa-impulsors.
I quan s'estrenarà? No se sap.
Tenen 6 mesos per fer-ho.
Sí.
Abans del final d'any ha d'estar en marge.
Exacte, al novembre hauria d'estar funcionant, això.
Tu te n'aniries a les 7?
Depèn de l'oferta, no?, que hi hagi.
Sí?
No, no, i ni
que no salga d'aquí.
Que no salga d'aquí, no, no crec que passi això.
No?
No, no, i tu?
Jo, Marcos Andrés.
Jo estic escoltant ofertes.
Mare meva.
És el moment, no ara? És el moment de renovar.
Ara hi ha molt mercato,
oh,
eh?
Oh, mercato, eh?
Mira,
ah,
aquí...
Un dia podem parlar de mercato.
A les Espanyes, les ràdios, triqui-tri-tro-cotró.
És molt interessant. L'Alzina ha deixat la part informativa, eh?
I aquí no es mou res. Doncs això, estarem pendents, no? De... No es mou res, vull dir que no hi ha rumors. A casa nostra estem molt tranquils, al mercat.
Ja
no?
Arribaran, sempre
sí,
arriba.
Sempre hi ha una mica de rumors.
Ah, sí, sí, sí.
No
ho farem,
ai,
ho farem.
Sí, sí, sí.
Doncs això és el que tenim. Un nou canal de televisió, la 7.
La 7, en principi.
Molt bé. I tu,
jo espero que en aquest canal nou de televisió no passi com el que estan fent altres canals amb els programes.
Fent?
No sé què estàveu fent divendres a la nit.
Divendres a la nit, jo, per oblidar.
Què feies?
Per oblidar.
Estàs a Girona, és veritat.
No, un bon gran nit a Girona.
Ah, sí?
Passejant pels carrers, sí.
Ai. Tu, Àlex, miraves la tele?
Divendres a la nit, no. Jo, o una pel·lícula, sí. Potser vam posar una pel·lícula.
Doncs jo vaig mirar la tele una estona, que normalment no ho faig a la nit, en directe.
I què et vas
trobar? Vaig posar a TV3 i hi havia la gran pel·lícula, i a mi és veritat que...
No et va enganxar.
A mi les pel·lícules a la tele, saps que tallen per anuncis i crea rebuig, doncs vaig posar a Tu cara me suena.
Ah, molt bé.
Que ho fan Antena 3 de fa 13 anys o més.
Sí?
Doncs no ho havia enganxat mai en directe.
I
sempre mirava la carta. Saps què m'ha passat?
Millora?
No, no.
Bueno, no. És un programa diferent, no?
Es fa tot més lent perquè et fan com una introducció de mitja hora.
Com mitja hora?
Mitja hora d'introducció del que va passar l'episodi anterior. Com que ho allarguen tot i no comença la gala de veritat fins al cap de mitja hora. Vull dir que tu et connectes a les 10 i t'has de menjar les mateixes actuacions que et vas mirar la setmana passada.
I això per què ho fan?
Per allargar-ho tot, entenc, i que acabi més tard.
Ell que no va marxar, doncs, escolta, a cost zero,
mitja
hora del programa, que costa zero.
Perquè havia de fer temps fins al pla que tenia més tard.
Ah, però, que no hi ha pla?
Bueno, era
quin
com
pla
una
tenies?
Mica, doncs, aprendre alguna cosa amb uns col·legues.
Ah.
Quants col·legues?
Érem 4. Bueno, total, que a mi el que em va sorprendre és que jo sóc un espectador de Tu cara me suena i ja vaig veure la setmana passada les actuacions, a més et posaven molt tros i tal, i després vaig pensar, cal, aquest resum de mitja hora, després vaig anar-ho a buscar a la plataforma, i això s'ho retallen. I directament comença el Manel Fuentes així.
Muy buenas noches!
O sigui, això... Per tele tu vas veure el cap de mitja hora.
Sí.
Clar, hi ha un altre motiu, segurament, que és l'Access Prime Time.
Clar.
És a dir, com que tu el prime time fort comences a partir de 7 hora, però ja des d'abans vols tenir la gent retinguda i els tens allà al programa.
I suposo que també et deu durar més, perquè la gala dura 2 hores i mitja, més aquesta mitja hora deu acabar a la 1 i alguna cosa, així suma també espectadors i els shares puja, entenc que també funciona així, perquè els hi va anar superbé amb un 19% de share de quota de pantalla.
Qui ara Tu cara me suena?
Ai, mira, jo no conec ningú quasi bé. És que és fort perquè han passat tots els famosos, bueno, conec Jesús Lindo Brique.
Home,
Rubí! Cristina Castaño.
Cristina Castaño, ala!
Actriu,
la que s'avicina, sí. Sí.
Llavors hi ha Maria Parrado, Leonor Lavado, Soler Jiménez...
Ara em diuen, s'està inventant Cabello. Els noms?
Sí, no podem, no podem.
Els ha fet ChatGPT.
Sí, sí, totalment d'ahir.
Inventa noms a veure, possibles de...
Maria Parrado és per mi nom de ChatGPT.
Però... És que 13 temporades.
I Leonor Lavado?
Leonor Lavado, exacte.
Bueno, d'això, que aquests moments per allargar i entenc que ho necessiten per les produccions...
Se't va fer estrany.
També passa amb l'intermedio.
Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad.
Que hi ha un moment, al final del programa, que et colen la típica maroteca del gag de fa no sé quants anys.
El Polònia
fa... Polònia, eh?
Sí. Fa, però un gag molt curt.
Clar, però el Polònia ja estem molt acostumats. Però l'intermedio, que és de molta actualitat, cada dia que et facin aquesta part,
clar,
també...
Clar, clar, clar.
Que també suposo que juguen amb la Revuelta i l'Hormiguero, que també allarguen com un acordió quan els interessa i quan no, però com a mínim és contingut nou.
No, i el Polònia fa gràcia repetit, perquè veus coses de fa molts anys, no?, que també fa gràcia.
Fa gràcia, sí.
A mi em fa gràcia.
Sí, sí, sí.
Però
sí,
us fa gràcia, eh?
És que home, veure el Maragall, veure el Zapatero...
Ara
el
tornem
a veure el Zapatero.
Sí, és mal moment, eh?
Veure Rajoy, doncs, ai, mira, quan van...
Clar, agilitza molt la producció, però realment com a espectador no us sembla que és com, ostres...
Però si són 20 i mig minuts.
Jo crec que són 4 minuts ben bons.
Què dius, 4 minuts?
A l'intermedi.
Ah, no, jo dic el Polònia.
Ah, el Polònia potser sí. Bueno, i després hi ha aquest efecte que també no m'agrada gens, que és els capítols de millors moments del Foraster o de programes com Joc de Cartes, que
bé,
és l'últim
ja
capítol de la temporada.
Sí, sí.
Millors moments.
De millors moments.
Millors moments.
Que això... és com tot hauria de ser millor moment.
Home, home, clar,
no, no pot ser.
A la tarda no ho podríem fer, això, no perquè és el bo d'inici al final.
Exacte, exacte, seria escoltar
hauríem,
el podcast...
Hauríem de tornar a tirar un programa ja fet.
Sencer, no?
Sí.
Però sí que és veritat que com a espectador a mi em cansa. Jo entenc també, després, o sigui, treballant al sector, que a nivell de producció, doncs mira, així t'estalvies també de fer un programa nou.
Tu has fet mai un programa de refregits d'aquests?
Alguns ha fet, alguns ha fet. A la ràdio també.
El tens previst per aquesta temporada també?
No, crec que no.
Com si fes una mica més de solet.
Bé, escolta, anem a recomanar i de recomanar. Què ens recomanes, Àlex?
Escolta, pubertat. Ah. Ja que la tenim al Trescat. En vam parlar en el seu moment, quan es va estrenar a l'HBO.
Ara ja és a Trescat,
Ara ja és a Trescat. Lliure, gratis, de franc, free, for tothom.
En català.
En català, efectivament. I es podia veure en català en aquell moment, però ara sí que ja, només en català. I, per tant, ideal per seure els preadolescents i adolescents al sofà, mirar-la plegats. És aquelles converses que a vegades et costa de tenir amb el nano, perquè dius, hòstia, ara com m'hi poso?
Doncs saps què? Mirar la sèrie.
No, home, t'ho costat, amb una mica de parenting, va bé, parenting, però va bé. La veritat és que és xula, són 6 episodis ràpids, és una bona sèrie.
I tu què ens recomanes o te'ls recomanes?
No, jo de recomano, que fa molt que no te'ls recomanem, i toca fer de recomanació El Desafío.
La temperatura corporal baja muchísimo, ¿no? Con ese gel ahora.
Lleva 24 horas.
El Desafío. Sí, que és aquest format on els famosos es posen a prova amb diferents reptes. No, és que van fer un avançament del que s'està gravant ara mateix. O sigui, van a l'Hormiguero a promocionar el Roberto Leal, que és el presentador. Van ficar un fragment del que estan gravant ara, que s'emetrà el 2027, un moment en què es escala foc, un dels protagonistes es posa foc a l'esquena per fer una de les proves aquestes trepidants, i el van posant allà, i prou de fer aquest tipus de proves, que en plan cansen una miqueta ja, perquè totes són molt repetitives, i dos, no, van ser un contingut que no podrem veure fins d'aquí un any.
No he vist mai El Desafío.
Mira, millor.
És que no sé, em poses la careta i diria...
Perquè no mires a tele, ja de per
si. Ni la sintonia.
Tu només estàs als Estats Units, Garriga.
I TV3, miro també.
Sí, que mires a 3CAT.
La selva, cada tarda.
Mira, tens aquí la televisió encesa.
Mira, avui hi ha Alejandro Brat a la selva.
Sí, l'estàs mirant en directe.
Mira, però el tenim aquí tot sovint, i avui veig que tenen Alejandro allà per endherències. No han triat bé.
Doncs no avancem més, sisplau, continguts que no veurem fins aquí un temps, perquè et crea una necessitat que després no pots complir.
O sigui, repetir no, avançar tampoc. És el senyor del directe,
Exacte, jo necessito del dia, exacte, com el que no surti d'aquí.
Com el la tarda. Que ràdio,
escolta,
com...
I ningú em recomana el 3CAT en viu d'aquest cap de setmana?
Aquí.
Home, és que això ja ho hauries de donar per suposat.
És l'esdeveniment del cap de setmana. Tu hi vas. A la muntanya de Montjuïc.
Hi aniràs?
Jo hi aniré.
Home, sí, tens una entrevista encadenada.
Ah, com ho saps?
Home, perquè ves el programa.
Ah, ja ha sortit?
Ha sortit. Estàs encaixat. Abans, o sigui, després d'en Xavi Valls... No. I abans en Romero.
És que m'entrevista el Xavi Valls i jo entrevisto el Gerard Romero.
Veus?
Hi ha gent que no sap què és 3CAT en viu, crec, també us haig de dir.
No l'expliquem.
Què és 3CAT en viu?
Doncs mira, és aquest gran cap de setmana obert a tothom per viure tot l'univers de 3CAT. És a dir, que tu pots anar dissabte i diumenge si tens les invitacions que pots aconseguir a la web de 3CAT en viu. Si entres 3CATenviu.cat i allà hi ha tot l'univers de 3CAT, des del Super 3, el Titó, els Beta, tota aquesta gent.
Però un musical del Polònia en directe.
I serà el que no surti d'aquí.
El que no surti d'aquí també hi haurà personatges com tu...
Personatges com
ja,
tu!
Ja, surti, després ja...
Sí, hi ha, purria. Hi ha gent del temps,
de la ràdio, el temps, informatius...
I després hi ha el Palau Sant Jordi, coincideix, que dissabte hi ha
Eufòria.
L'espectacle del...
Imas Ferrer,
i diumenge el concert d'Eufòria.
Que són pagant...
De Paganini.
Home, no, ens regalaran un espectacle del Quim Mas Ferrer.
Home, és veritat.
Un concert d'Eufòria. Sí.
La resta sí que som grans. I
doncs demà crec que surten noves invitacions.
Què dius?
Sí, senyor. Doncs sí, a les 8 del vespre, diria jo.
Anirem a buscar. No, quedeu-vos, que fem concurs.
Clar, sí. Una mica de ràpid, no?
Atenció, 93-201-74-74. Tinc un lot de productes de la Vall d'Aro que són un goig. Mel, melmelada i carquinyolis. Uau. Després us dic exactament la marca. 93-201-7474. Rankings, estan trucant ja.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig
o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa.
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí, migdia de nou.
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Un lot de productes de la Vall d'Aro, mel de la Vall del Riu d'Aura, vida bioritme, i melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles. Flipa. Això és el que tenim avui per un dels dos concursants, el que guanya el concurs d'avui. Anem a saludar-los. Primer és el Marc. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
Des d'on truques, Marc?
Vilassar de Mar.
Vilassar de Mar, molt bé. Com està el dia en Vilassar? Fa molt sol,
bueno,
com aquí a Barcelona?
Fa sol, fa caloreta. Ja
estat a la platja aquest cap de setmana aquí a Vilassar fent honor al nom de mar?
Mira, no, hi havia gent, però sí que vaig anar a la piscina, això sí.
Que tens piscina a casa?
No, però on viuen les meves filles sí que n'hi ha, i vaig anar allà de gorra una mica.
Carai. Però et van convidar o et vas autoconvidar?
No, em van convidar, però bueno.
No va ser de dir, nenes, vinc, eh?
No, m'ho van dir... Bueno, la petita que...
Clar, és que la petita és més receptiva, poder.
Clar.
Sí, clar. Ja passo això. Escolta, diré ara tres hobbies.
Ah, clar, el concurs.
Sí.
És el concurs, sí. Tot això estàvem jugant.
No, però anem parlant amb la gent. Això és un programa simpàtic que
passa
vol escoltar la gent.
Passa la vida.
La gent...
Hobbies, no hobbits, eh? Hobbits.
No, hobbies.
Ah,
vinga, va, tres hobbies. Número 1, jugar a dòmino. Número 2, veure partits dels Lakers. Número 3, jugar a videojocs. Aquest rànquing correspon a les tres aficions preferides de Bad Bunny, de Taylor Swift o de la Rosalia. Domino,
caram.
Lakers, videojocs, Bad Bunny, Taylor Swift o Rosalia.
Taylor Swift.
Doncs Taylor Swift és una resposta incorrecta. Les tres aficions de Taylor Swift són fer pa, col·leccionar antiguitats i jugar amb els seus gats. El Domino... és de Bad Bunny, Domino, Lakers i videojocs. No pengis, bueno, perquè el Santiago encara també pot empatar-te. Santiago, bona tarda.
Molt bona tarda.
D'on ets, Santiago?
De Barcelona i truco des de Horta.
Ah, mira, molt bé. Com està la carretera? Que veig que vas al cotxe.
Bé, en aquest moment tranquil, a Passeig Maragall... va tranquil.
Bé, doncs ja la informació del trànsit en directe amb el Santiago d'Horta. Et diré ara... Què et diré jo? Et diré tres països. França, el Regne Unit i Itàlia. Aquests països són els d'Europa més barats per viatjar aquest estiu, són els països d'Europa amb més rotondes o els països d'Europa amb l'índex més baix de criminalitat? França, el Regne Unit o Itàlia?
Més rotondes.
Epa. Has conduït molt per aquests països?
Oh, per França, sí.
I què, hi ha molta rotonda a França?
Sí, a França, sí.
Són molt rotundistes?
Sí.
Són rotunds.
Són rotunds. Doncs, Santiago, et comunico que has guanyat.
Sí. Moltes gràcies.
A França hi ha 42.000 rotondes. Al Regne Unit, 25.000. A Itàlia, 18.000. A tot Espanya, 15.000. Per tant, a França ens tripliquen en rotondes.
Correcte.
Ves-los al darrere, tu. Què us agrada més, semàfor o rotonda?
Semàfor.
Rotonda.
Rotonda.
Veus, al Santiago li agrada... És molt de rotondes, sí, el Santiago. Ja fa pinta.
Perquè es munten menys cues.
Clar. A Horta teniu gaire rotonda. A Horta no hi ha gaire rotonda, no?
No.
Clar, i per això hi ha cues a Horta. Doncs, Santiago, enhorabona. Tens aquest lot de preus de productes de la Vall d'Aro.
Perfecte.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Marc, em sap greu.
Bueno, enhorabona, molt bé. Això de les rotondes la sabia, sí, senyor.
N'hi ha a Vilassar?
Sí, home, a tot arreu. Bueno, depèn de quin lloc també i depèn de quin altre semàfor, no?
És el que hi ha. Notícies.